Dos quarts d'11 del matí. El proper 11 d'abril, divendres de la setmana vinent, té lloc el Dia Mundial del Parkinson. Es tracta d'una malaltia que afecta unes 100.000 persones a l'estat espanyol. Un 1% de les persones més grans de 60 anys pateixen aquesta malaltia. I com sabeu, les malalties neurodegeneratives no només afecten les persones que les pateixen a la seva pròpia carn, sinó que les seves famílies i éssers estimats també formen part d'aquest procés. Avui volem parlar d'aquesta malaltia del Parkinson i dels actes que es preparen, que preparen les entitats que treballen per ajudar les persones que la pateixen. Per això ens acompanyen a hores d'ara Laura Perea, presidenta de l'Associació Vallès Amics de la Neurologia. L'avant, Laura, molt bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya l'Esteve Sala, president de la secció local de l'Associació Catalana per al Parkinson. Molt bon dia, Esteve.
Hola, molt bon dia.
I tenim en comunicació ara mateix via telefònica el doctor Ernest Balaguer, neuròleg de l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya, especialista en Parkinson. Doctor Balaguer, molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns aquestes hores per telèfon.
Gràcies a vostè.
Recordem que el proper 11 d'abril és el dia mundial d'aquesta malaltia del Parkinson. Si algú es pregunta, ostres, sí que corren aquesta gent del Sant Cugat a fons per celebrar-ho. Bé, és que, de fet, demà, les associacions que treballen a favor d'aquestes persones, de lluitar contra aquesta malaltia, ja comencen a preparar actes. Per tant, per això ens hem volgut avançar. Avui volem parlar d'aquesta malaltia, volem parlar dels actes. Però anem a pams, parlem d'aquesta malaltia del Parkinson. Doctor Balaguer, ens podem imaginar un futur sense el Parkinson?
Bé, ens agradaria molt plantejar un futur sense el Parkinson. Tots els avenços que s'han produït els últims anys fan ser optimistes de cara a trobar una solució que ara per ara no serà immediata ni a mig plaç, però a llarg plaç espero i desitjo que sí.
Ara per ara la investigació en quin punt es troba?
Hi ha diverses línies d'investigació, sobretot a nivell de fàrmacs, de medicaments, que intenten no tan sols corregir els símptomes de la malaltia, que amb això són, francament, molt eficients, i més si ho comparem amb altres malalties neurodegeneratives. En aquest cas, el Parkinson, els símptomes del Parkinson, la tremolor, la lentitud, doncs responen bé als medicaments que tenim, però s'estan investigant noves línies per evitar, diguéssim, la progressió de la malaltia, per frenar aquesta evolució que va tenint a mesura que la persona va avançant i es va fent més gran. Però també hi ha opcions quirúrgiques, s'ha progressat molt en quant a tractaments mitjançant control de símptomes motors a través d'estimuladors que es poden col·locar en el cervell, a través d'altres tractaments d'investigació que impliquen la col·locació en el cervell d'estructures, dispositius, cèl·lules productores de fàrmacs, etc.
Esteve, com es viu des de l'Associació Catalana pel Parkinson els avenços i la feina que es fa per intentar lluitar contra aquesta malaltia?
Home, realment és un tema complicat, perquè som conscients que la investigació és difícil i ens agradaria molt, com deia el doctor, que aviat es pogués trobar una solució perfecta a la curació d'aquesta malaltia. De tota manera, em penso que això trigarà molt, el que sí que confiem que els fàrmacs vagin millorant, que cada dia que surtin nous fàrmacs que ajudin, perquè realment els fàrmacs acaben perdent l'efecte a mesura que la malaltia avança i les situacions després es compliquen molt. Suposo que s'avançarà abans amb aquest tema que amb l'altre, però bé, s'està investigant molt i hem de ser optimistes de cara al futur.
Encara estem en un punt ara mateix que aquesta malaltia, el Parkinson, els orígens que té, per què acaba una persona patint aquesta malaltia, el Parkinson, encara no se saben del tot, doctor Balaguer.
No, desgraciadament, amb tots els avenços, el problema que hi ha és que no tenim la pregunta fonamental que diríem per què ve el Parkinson, de què ve, a què és degut. És evident que en alguns casos, una minoria, hi ha uns aspectes genètics molt importants que s'han pogut demostrar i concretar, mutacions del gen de la parquina i d'altres, fan que algunes famílies tinguin Parkinson en edats molt juvenils i amb altres símptomes associats. Però això és una petita minoria dels pacients. La immensa majoria dels pacients no tenen antecedents familiars i si els tenen, bé més lligat, poder a la pròpia edat, és a dir, quan les poblacions arriben a edats avançades, la prevalença del Parkinson és molt més gran. Si els teus pares varen arribar als 90 anys, si nosaltres arribarem als 90, si els nostres fills, en aquestes famílies, evidentment, hi haurà més Parkinson, però no vol dir que sigui familiar. De fet, a països poc desenvolupats, on hi ha una mortalitat en edats molt més inicials, no hi ha tanta prevalença de Parkinson. Per tant, avui en dia diríem que en la gran majoria dels pacients han de predominar els aspectes externs. Algú bé, podríem dir de fora, que fa que es provoqui aquesta malaltia. Algunes persones tindran una predisposició genètica a patir-la, però avui en dia es consideraria que ha d'haver-hi algú extern que la provocaria, algú ambiental.
Carai, tu. Com es lluita, Esteve, dia a dia contra aquesta malaltia, contra el Parkinson?
Cadascú lluita a la seva manera, perquè, com tota malaltia crònica, representa un impacte psicològic molt fort. És difícil. S'ha de lluitar bastant per aprendre com viure-hi. No es pot pensar massa en el futur. O sigui, no has de viure obsessionat pel què pot passar, perquè acabaries amb una depressió terrible, suposo. S'hi ha de pensar una mica, perquè ha d'anar preparant-se, tal, però sense cap ficar-s'hi. Un amic meu deia que lluitar contra el Parkinson és com fer una marató diària, volem dir que cada dia s'ha de fer un esforç important, i és veritat. Però és el que toca.
Mira, de fet, hi ha una de les activitats que prepareu, que és de les últimes, de fet, si no vaig errat, és el dia 27 d'abril, que té com a nom Juga al nostre joc. I l'eslògan, el lema és Creus que és fàcil. Llavors, es tracta de fer activitats senzilles, diàries, quotidianes, cordó amb botó, per exemple, però amb dificultats afegides per a les persones que no tenen que no pateixen Parkinson. És a dir, si han de cordar un botó, el que es faria per donar aquesta dificultat afegida és posar uns guants de cuina.
Per exemple, sí, sí.
I això no és fàcil, llavors, eh?
És que per mi no és fàcil.
Clar, i això és el dia a dia que ha de patir una persona que pateix el Parkinson.
Sí, tinguem en compte que, a més, aquests símptomes que se simulen en aquests jocs són símptomes importants, però tampoc no són el més empipadors, perquè no podem simular la postura, les deformacions de postura, la dificultat de caminar, el quedar trabat. Aquestes coses són difícils de poder simular. I aquests són els símptomes més incapacitants que es presenten. Però almenys ajuden, aquests altres jocs ajuden a que la gent en general conegui una miqueta més del Parkinson, perquè molts encara pensen que és una tremolor i res més. Diuen, el Parkinson no passa res. Però sí que passa.
Clar, ara mateix, doctor Balaguer, parlàvem d'aquestes causes desconegudes del Parkinson. Clar, tot això el que dificulta moltíssim és, diguem, ajudar a fer una prevenció de tot plegat, o almenys prendre unes mesures preventives al llarg de la nostra vida que ens puguin treure números per patir el Parkinson.
I tant, precisament aquest és el repte, no?, pel futur. Jo crec que, malgrat les dificultats que els pacients tenen en quant als símptomes que la malaltia els hi provoca, podríem acceptar que estan o que poden estar relativament ben controlats amb medicació. Medicació que, per descomptat, té els seus efectes secundaris, etc. No? Però en quant als símptomes, sobretot comparat amb altres malalties neurodegeneratives com l'esclerosi lateral amiotròfica, on no hi ha res a fer, en el Parkinson no és això, hi ha molt a fer, i el pacient que estigui, podríem dir, ben tractat, ben medicat, estarà infinitament millor que aquella persona no tractada adequadament o sense tractament. El problema de cara al futur és que hem de conèixer per què es produeix el Parkinson i com podem evitar, primer, que agafis aquesta malaltia, i en segon lloc, si la tens, evitar que progressi, que quedi aturada, i si és possible que reverteixi, no? I tota l'empeny dels nous fàrmacs sempre venen més per lo que en diem la neuroprotecció, a evitar la progressió de la malaltia, que no pas el tractament dels símptomes, que, com molt bé han explicat, són incapacitants, dificulten les tasques de la vida, diària impacta molt amb la qualitat de vida dels pacients, però per donar un missatge d'optimisme esperançador en quant als símptomes, els medicaments poden millorar-los.
Es pot fer una detecció precoç d'aquesta malaltia i, per tant, començar a controlar-la abans amb aquests fàrmacs? Perquè, vull dir, si la malaltia s'agafa més tard, entenc que serà més complicat de tractar.
Molt bé, sí, sí, aquest és el repte. És a dir, si nosaltres diagnostiquem aquesta malaltia quan ja està avançada, ja tenim un problema. Si a més sabem, com sabem avui en dia, que quan una persona pot tenir, per dir alguna cosa, una lleugera tremolor en una mà, resulta que la malaltia ara sabem que poder fa 5 o 10 anys que va començar. És a dir, que ja quan detectes els primers símptomes ja fas una mica tard, no? I tot l'esforç avui en dia seria detectar el Parkinson inclús abans de que hi sigui, no? Llavors, com es pot fer això? Bé, avui en dia se sap que hi ha una sèrie de símptomes, com ara un trastorn de la son molt particular, que són persones que estan somiant i es belluguen i donen cops i parlen, una alteració de l'olfacte, l'absència de la capacitat per olorar d'una manera correcta, unes altres coses, com és una mica de depressió, una mica de restrenyiment, vull dir, estem parlant de símptomes molt, molt genèrics, bueno, de la son o de l'olfacte no tant, no? Però si sumem tot això, avui en dia hi haurien tècniques de neuroimatge que podrien diagnosticar que tens Parkinson, que tens un dèficit de dopamina, encara que tu no t'ho notis, que no tinguis tremolor, que no tinguis lentitud, que caminis perfectament. En aquest pacient és on òptimament haurien de provar aquests fàrmacs neuroprotectors, evidentment.
Mm-hmm. També deia l'Esteve ara fa un moment, doctor Balaguer, que sí que hi ha uns fàrmacs que serveixen per lluitar contra aquesta malaltia, però a mesura que la malaltia va avançant s'han d'anar canviant perquè deixen de ser efectius. Clar, seria possible trobar al final un medicament en lloc de molts que dificultin tant en aquest sentit, que compliquen la vida finalment?
Aquest és l'objectiu, no? A trobar el fàrmac, però tornem a dir que estem en una època de tractament simptomàtic de la malaltia de Parkinson. Sí. Simptomàtic, tothom ho entén, amb un refredat, no? Pues, sí. Prens un paracetamol i et baixarà la febre, o si tens dolor prens un antiinflamatori. Aquí estem parlant de símptomes diferents, de tremolor, lentitud, rigidesa, etc., alteracions de la marxa, però en definitiva són símptomes i tenim tractaments simptomàtics. Mentre no trobem la causa que pugui corregir el problema, lògicament haurem d'anar fent o tirant de tractaments simptomàtics. I hem de tornar a dir que amb tots els efectes secundaris que poden tenir, no hi ha color entre un pacient que està adequadament tractat simptomàticament del seu Parkinson a un pacient que no està tractat o que està tractat amb fàrmacs, podríem dir, amb una pauta no gaire correcta, no? Hi ha una diferència abismal, o sigui, que dintre de les limitacions de no tenir un tractament curatiu, avui en dia podem afinar molt el tractament. I quan parlo de tractament, ja s'ha comentat el tema de la repercussió sobre la vida, sobre la família, també parlo d'altres coses que no són tractaments, de fisioteràpia, de rehabilitació de la marxa, d'estimulació cognitiva per la memòria, vull dir, hi ha moltes coses a fer. Quan parlem de tractament, diríem en un sentit ampli.
Mm. Esteve, volies dir alguna cosa?
No, estic... Bueno, naturalment, el doctor ho explica molt bé. Jo afegiria que hi ha un tercer factor que també influeix molt en el tractament, o sigui, un tercer component que és l'alegria o les ganes de viure. És molt important saber donar al malalt uns estímuls perquè tingui ganes de fer coses, de participar. Perquè un dels fets que hi ha és que el Parkinson causa una tendència a la depressió, a l'aïllament social, i això crec que va molt en contra del malalt, que va molt a favor de la malaltia.
Si us sembla, companys d'aquí de l'estudi Ramon Bernil, els acomiadem a hores d'ara ja el doctor Ernest Balaguer, neuròleg de l'IDC, Salut General de Catalunya, especialista en Parkinson. Doctor Balaguer, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, i fins ben aviat, i esperem que en breu puguem parlar de que trobem les causes d'aquesta malaltia per poder donar un cop sobre la taula i a poc a poc anar a erradicar-la.
Esperem, esperem. Moltes gràcies a vostès.
Fins aviat. Adéu-siau.
Fins aviat.
Seguim parlant nosaltres dels actes del Dia Mundial d'aquesta malaltia, del Dia Mundial del Parkinson. Recordem, serà la setmana que ve, el dia 11, divendres, és quan se celebra el Dia Mundial d'aquesta malaltia, però les activitats, Laura Esteve, comencen demà mateix, comencen el dia 1. I deixeu-me que destaqui una cosa abans de res, i és que aquí a Sant Cugat algú dirà, hòstia, hi ha moltes entitats que treballen per lluitar contra aquesta malaltia, per ajudar les persones que la pateixen aquesta malaltia. Podem parlar de l'Avant, podem parlar de l'Associació també Catalana per al Parkinson, de Parkinson Ara també, però totes aneu a una. La coordinació aquí ha estat impecable, això ho comentàvem abans d'entrar en directe. Ara sí, per on començaríem? Quina serà la primera activitat que trobarem?
Bé, la primera és una exposició relacionada amb l'art-teràpia. L'art-teràpia és una de les teràpies que s'apliquen, aquestes teràpies complementàries a la medicació, que és en realitat potser una variant de psicoteràpia. O sigui, uh-huh. Es tracta de, a través de dibuix, de pintura, d'escriure, pues, manifestar, treure de dins bastant els problemes, les pors, això. Llavors hi ha una exposició a la Casa de Cultura en què hi haurà unes obres fetes per malalts de Parkinson durant les sessions d'art-teràpia, no només aquí a Sant Cugat, poden ser d'altres llocs, però així es veure, en algunes d'elles es veu molt bé l'impacte, el que tenen força. O sigui, no és una exposició artística, no es tracta de buscar l'art, sinó veure com aquella persona està traient de dins sentiments i pors, tensions, etc.
Perquè recordem que molt sovint el que veiem del Parkinson, ho deies abans, Esteve, dius, és molt més que una tremolor, va molt més enllà d'això. El Parkinson, per exemple, un altre dels símptomes que té el Parkinson, per exemple, és aquesta manca d'expressió, i sembla que aquestes persones no puguin expressar sentiments de la mateixa manera que poden expressar les altres, i vaja, és ric perquè és evident que sí.
Bé, hi ha dos factors potser que afecten a l'expressivitat del malalt de Parkinson. Un d'ells és a vegades la rigidesa facial, que és com... Diuen que podem ser grans jugadors de pòquer. Bé, no tant de bo. Però altra cosa també és la tendència a no expressar els sentiments, la tendència a retreure's en si dins. I clar, qualsevol cosa que ajudi a treure els dimonis de dintre, realment són teràpies molt interessants, molt importants.
Fantàstic. Una altra de les activitats la tenia la setmana que ve, dijous, a les 7 de la tarda, és una conferència de Parkinson Ara, que tindrà lloc a càrrec de la CAP, de l'Associació Catalana per al Parkinson. Esteve, una conferència de Parkinson Ara, organitzada per també per l'entitat de la qual formes part. Una entitat del Vallès, que també em deies abans d'entrar en directe que arriba a l'Anoia, per tant, la cosa va molt bé amb aquesta entitat, pel que veig.
Sí, sí, és una associació molt activa, realment es fan conferències a 4 o 5 seus ja, a Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat i a Igualada. Els socis no paguen cap quota, només s'inscriuen per rebre informació. Ja el nombre de socis és important, no sé el nombre exacte, però és important, potser 300 o més. I a més organitza unes conferències realment interessants, no?
Cultura, aspectes i suport psicològic al Parkinson. En Parkinson serà la xerrada que tindrà lloc aquest dijous de la setmana que ve a les 7 de la tarda. Aquesta seria el títol, i vaja, trobo que parla per si sol, eh? De tota manera. A càrrec de qui anirà aquesta xerrada, Esteve?
La Falana Morera, que és treballadora de l'Avant, vale? I que una miqueta, bueno, que s'intentes això, hi ha persones que treballen a través de l'art-teràpia, però altres que no, i llavors d'alguna manera és mirar com donar el suport que necessiten cada persona, que pot ser molt diferent, eh? Un, des de no sortir de casa, l'altre no expressar les seves emocions, i d'alguna manera l'Anna visualitzarà també per les famílies, no? Que puguin, a vegades també els hi costa a la família, no? Dir, ara, és que no diu res. Bueno, no diu res no vol dir que no tingui res a dir, no? Llavors una miqueta posar a l'abast de tothom el poder entendre aquestes persones.
Exacte. Recordem sempre que aquest tipus de malalties neurodegeneratives no només afecten el malalt en qüestió, sinó tot el seu entorn. Esteve.
Exactament. I sempre parlem del cuidador, que el cuidem de cuidar el cuidador, i l'aspecte aquest és molt important de cara al cuidador, els aspectes psicològics. És una conferència interessant, jo diria, per tothom, perquè molts dels conceptes no s'aplicarien només als malalts o afectats de Parkinson, perquè els problemes psicològics són molt freqüents en qualsevol malaltia i sense malaltia. Tothom té, vull dir, és una conferència que pot ser molt interessant, que a vegades no sempre es passa, a vegades són molt més específiques, però aquesta és més general.
Mm-hmm. 12 d'abril, dissabte, a les 6 de la tarda, música, el concert de les joventuts musicals de l'Aula Magna de l'Escola de Música Municipal, una altra iniciativa perquè la gent pugui implicar-se amb les activitats d'aquest acte. Tot plegat, com anirà a càrrec de les joventuts musicals? Quin preu tindrà aquesta activitat?
O sigui, joventuts musicals cada mes fa mínim un concert, i el mes d'abril, el concert que fa el mes d'abril, ja fa uns quants anys que el converteix en concert benèfic a favor de, contra el Parkinson, a favor de la nostra associació. S'ha de dir que són uns concerts magnífics, perquè penso que algú creu que el nom de joventuts musicals vol dir aprenents. No es tracta d'aprenents, es tracta de figures ja joves però consagrades, amb una música espectacular. I aleshores això serà el dissabte 12 d'abril, a la tarda, a les 6. L'entrada són 10 euros, el que passa que si es fa la compra anticipada a les entrades, llavors són 8 euros, i es pot fer a la Casa de Cultura, per telèfon, es pot fer les reserves. És un concert de piano i violoncel, obres de Beethoven i de César Franck. Serà una meravella. A més que la música i el Parkinson tenen molt... tenen molta relació, perquè una de les teràpies habituals és la musicoteràpia, perquè el ritme, la música, ens ajuda molt. El ritme, per exemple, per caminar, és importantíssim. Gent que li costa molt de caminar, pensant en música, pensant en una peça, agafen un ritme de marxa correcte. Per això és important. I amb això hem d'agrair moltíssim a joventuts musicals el que cada any estan fent aquest concert benèfic per nosaltres, sí.
Hi ha estudis d'investigació on tot el tema de música demostren, no?, que, bueno, moltes persones ho han estudiat amb Parkinson, no? Amb Parkinson, òbviament, el cervell ara ja se sap que la seva plasticitat no és només quan és petit, no?, i que quan arribem a l'edat adulta ja no és plàstic, sinó no, s'ha demostrat que sí. I un dels estudis que s'ha fet és que persones amb Parkinson han sigut capaces de potenciar una altra àrea del cervell, que sobretot és la música, no? I bueno, era supercuriós l'estudi, perquè de sobte, davant d'un diagnòstic, comencen a tocar el violí o comencen a tocar un tambor.
Ostres.
i que, és a dir, que ho fan, bueno, millor, com si ho portessin tota la seva vida fent-ho, no? I és curiós perquè és això, és realment, doncs, els hi ajuda el tema de la música, el ritme, i bueno, jo crec que convido a que ho sentin, però a més a que ho provin, a veure si a ells també els hi funciona.
Doncs això es tracta de cada cop fer més coses, que la gent que pateix aquesta malaltia, si no s'atreveix, que doni aquest pas d'anar una mica més enllà. I una altra activitat, l'hem comentat abans breument, 27 d'abril, diumenge, al matí hi haurà taules i activitats al carrer, a càrrec de la CAP i de l'Avant, inclou jocs i situacions per fer, això com dèiem abans, que els participants entenguin com és el dia a dia d'una persona que pateix el Parkinson, amb aquest joc de... Juga al nostre joc, creus que és fàcil? Doncs no és fàcil. Això ja ho hem dit abans, no és gens fàcil. Hem parlat d'aquest exemple dels guants de cuina per cordar-se un botó. Quins jocs més es faran durant aquesta activitat?
Clar, una miqueta, l'objectiu és aquest, que les persones... bueno, surtin amb una idea de que si tenen al seu entorn una persona així, han d'intentar facilitar, no? Tenim aquest joc, tenim escriure amb un bolígraf que tremolarà, Els cordons els posarem un pal d'aquests, un depressor que es diu, un pal d'aquests quan anem al metge que ens ha de mirar la gola,
sí.
Ens el posarem a la boca i hauran de dir frases i intentar que l'altra persona entengui què estem dient, no? És a dir, per tot el tema que explicava abans l'Esteve, no? De la musculatura de la cara, que per la tonicitat. Llavors, una miqueta l'objectiu és que sentin, no? Que no és tan fàcil. Els farem menjar amb palillos xinos, agafar doncs, des de fuet o fruits secs, que tampoc serà fàcil.
Carai,
i llavors, bueno, d'alguna manera el que s'intenta és d'una manera lúdica que crida l'atenció, que segurament nens i adults els convida a provar-ho, però també el fet de provar-ho veuran que, bueno, que tampoc és tan fàcil menjar cada dia, que tampoc és tan fàcil vestir-se cada dia, i d'alguna manera això.
Ho anirem recordant, aquestes activitats al llarg d'aquestes setmanes, se centraran durant tot el mes d'abril. De tota manera, on sereu en aquestes activitats? En quin espai us trobareu?
Això es farà a la Rambla del Celler, just a plaça de la Vila, o sigui, a la zona davant més o menys de l'Ajuntament. Ja serà el quart any, penso que serà el quart any que ho fem allà mateix. És un lloc que va bé, perquè sí. El que intentem és que aquest acte també serveixi de difusió de les activitats de l'associació, de les associacions, i allà hi passa molta gent, a més hi ha espai, es poden fer jocs. Si fa bon temps, perquè l'any passat ho vam haver de sorprendre els actes aquests per pluja, i esperem que aquest any no sigui així.
Doncs això es tracta de fer difusió d'aquesta malaltia, de parlar sobre ella, que no quedi a l'oblit amb aquests actes. N'hem parlat avui amb l'Esteve Sala i amb la Laura Pere, els dos. Gràcies per ser aquí amb nosaltres, gràcies per treballar per tot plegat i que vagi molt bé aquestes activitats.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra ajuda i difusió.
Gràcies.